Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Déu vos guard, els donem la benvinguda a la taula de l'Evangeli, una edició que avui fem dels dos estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 25 de durant l'any, amb els nostres contertulians, senyora Teresa Cabanes, que és presidenta de Mans Unides del Bisbat d'Urgell, mossèn Ramon Sàrries, rector de la parròquia de Andorra la Vella, Sant Esteve, i arxiprès de les Valls d'Andorra, i mossèn Joaquim Cebrián, rector de Bellver de Cerdanya i vicepresident del Seminari del Poble de Déu. Us recordem que som a la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, i ara tot seguit passem a saludar un per un els nostres convidats. Com deia senyora Teresa Cabanes, què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Contenta. Nosaltres, molt bé, sí, caminant cap a finals de setembre ja, és que pràcticament el temps
ja
vola.
Ja tenim la tardor a les portes,
sí,
eh?
Sí, senyora. Gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
També agraïm la presència, com hem dit, mossèn Joaquim Cebrián, rector de Bellver de Cerdanya i vicepresident del Seminari del Poble de Déu. Doncs agraïts per la seva presència.
Gràcies a vosaltres.
Mossèn Ramon Sàrries, també agraïm que hagi deixat les Valls d'Andorra per avui apropar-se 20 quilòmetres aquí al nostre centre emissor, o sigui, Ràdio Principat, aquí a la Seu.
És un goig i una satisfacció estar amb vosaltres. Eh?
Igualment, eh? Igualment.
Gràcies, gràcies.
Molt bé. Doncs també és un goig recordar als oients que l'equip que el prepara el programa, doncs ho fa amb molta il·lusió i entusiasme i estan encantats de servir la nostra audiència, que són molts. I, per cert, aprofitem, doncs, ara que diem això, per recordar-los que, primerament, gràcies per tots els missatges de correu electrònic que ens van arribar, també per la seva participació al Facebook, i animar-los, ja tot seguit, doncs, a que ho continuem fent. Ja saben, els missatges de correu electrònic a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. Aquí poden dipositar, doncs, els seus suggeriments, les seves opinions, els seus comentaris sobre el programa La Taula de l'Evangeli. I també, doncs, ens trobaran al Facebook com La Taula de l'Evangeli. Disculpen, contertulians, que hagi aprofitat aquest moment, però al final, doncs, sempre ens animem molt, almenys aquests diumenges passats ens ha succeït, no?, que hem acabat el temps i no hem pogut dir als oients, doncs, que desitgem saber què en pensen del programa.
Ens trobem molt bé aquí.
No, i jo penso que és molt bo que ho facis i que els oients puguin manifestar la seva opinió, fer els suggeriments, sí.
Gràcies.
Fa molt bé.
Doncs també és la nostra obligació recordar, doncs, com dèiem abans, de l'equip que prepara el programa, que dirigeix mossèn Melcio Querol, l'Àlex Alsina el produeix i avui té també a les seves bones mans les vies del so. Maria Marín, com cada setmana, els parla encantada de fer-ho, presentant i conduint la conversa sobre la litúrgia dominical. De seguida ens hi posem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Les lectures d'aquest diumenge 25 de durant l'any, escoltem ja la primera, que és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 55.
Cerqueu el Senyor ara que es deixa trobar. Invoqueu-lo ara que és a prop. Que els injustos abandonin els seus camins i els homes malèfics els seus propòsits. Que es converteixin al Senyor i s'apiadarà d'ells. Que tornin al nostre Déu tan generós a perdonar. Perquè els meus pensaments no són els vostres i els vostres camins no són els meus, diu l'oracle del Senyor. Els meus camins i els meus pensaments estan per damunt dels vostres, tant com la distància del cel a la terra.
El profeta recorda als israelites, a punt de sortir de l'exili de Babilònia, que el camí més important que ells tenen al davant és la conversió i la ruta de retorn cap a Déu. Això està aviat dit, però com es tradueix a la vida quotidiana? Com vivien aquests germans nostres en la fe? En definitiva, també som fills d'aquesta cultura. Què els hi sembla?
En l'ambient de l'exili a Babilònia, evidentment, lluny de l'ambient del temple i del culte hi va poder haver, i possiblement hi va haver, molta, els costums i la manera de fer vivien molt segons l'ambient de Babilònia. Per això el profeta, en vigília, ho has dit molt bé, del retorn cap a la terra promesa, cap a Jerusalem, doncs els exhorta a abandonar els seus camins, camins de maldat, dels homes malèfics que abandonen els seus propòsits, per recuperar, per convertir-se al Senyor. És preparar-se per aquest retorn. El Senyor és a prop. Invoqueu-lo, que ara que és a prop, els vol remarcar la proximitat de la salvació. Llavors, és clar, si el Senyor es deixa trobar, ells han d'abandonar allò que els allunyi del Senyor i viure més d'acord amb el que els hi apropi. És una exhortació a fer possible, doncs, aquest poder-se trobar amb el Senyor.
Uh-huh. És ben bé un inici a la conversió nova, no? Perquè, vull dir, recorda una mica aquest voler de Déu de dir, doncs ara que verdaderament en sortireu d'aquesta opressió o d'aquest malviure, doncs deixeu-ho tot i torneu al camí de veritat i que Déu durant anys i anys ens ha promès. Per ells la terra promesa volia ser el que per nosaltres és la resurrecció amb Crist. M'imagino, no conec aquest el seu pensar, però penso molt que hauria d'anar per aquí.
Sí, sí, la vida nova en Crist. Penso que és interessant aquesta crida a la conversió que fa el profeta Isaías també per nosaltres en el moment actual, perquè ni ells ni per nosaltres no es tracta d'una conversió de no creure a creure, de no ser del poble a ser-ho, sinó som creients i el que Déu vol és que ens apropem més. És a dir, que prenguem consciència de que els camins de Déu i els pensaments de Déu sovint són molt lluny. Estem molt allunyats d'ell. Ens hem, com deia també en Ramon abans, ens hem deixat contagiar d'una mentalitat mundana, diguem-ne, que és la que és, que és contrària a la mentalitat de Déu, que és molt lluny, perquè no és de la mentalitat mundana perdonar o estimar o ser humil o obeir, viure compartir. En cristià, compartir, tot això va contracorrent. I, per tant, no són els altres que s'han de convertir en nosaltres, sinó nosaltres mateixos, els que som, ens diem cristians i estem feliços de ser-ho, prendre consciència de que estem necessitats d'aquesta conversió que és retornar al Senyor constantment, perquè constantment ens estem contagiant de mentalitat mundana i cal un canvi constant. No diguem-ne de ser dolents a bons, no es tracta d'això, sinó d'apropar-se a Déu, d'apropar-se a aquesta vida de ressuscitat que contínuament ens està oferint i que ens hi hem de deixar apropar per ell.
Hi ha un pensament aquí a la lectura que m'agrada comentar-lo. Aquest anunci profètic de la tornada de l'exili cap a Jerusalem podia ser poc creïble per aquella gent. Les circumstàncies, el profeta els anuncia, però diu, home, sí, diu, ja no ho veiem gaire, això. I quan serà això? Doncs és quan aquí el text, el profeta escriu, els meus pensaments no són els vostres. Diu, tan lluny, i fa una imatge molt gràfica, que la distància que hi ha del cel a la terra. En aquella època encara era més distància que ara. Ara, des que ens hem acostat una mica al món...
De la lluna.
Sí, cap a la lluna, tot plegat, i enviem satèl·lits i coets i tot el que vulgui, és una altra cosa. Però en aquell moment s'havia de veure molt lluny el cel de la terra. Doncs diu, vosaltres no sabeu com, perquè els meus camins no són els vostres. Hi haurà aquest de retorn. Hi haurà una promesa de retorn que és, doncs, aquí és fiar-se de la paraula de Déu, fiar-se'n d'ell. I diu, bueno, si els vostres pensaments, els vostres camins són lluny dels meus, deixo que feu, deixo que actueu, jo em fio de la vostra paraula.
Doncs continuem endavant. Passem ja a escoltar la segona lectura, va bé? Uh-huh. És de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol primer.
Germans, tant si surto en vida d'aquesta presó com si he de morir, sé que Crist serà glorificat en el meu cos. Perquè per a mi viure és Crist i morir em seria un guany. Però quan penso que mentre continuo la meva vida puc fer un treball profitós, no sé pas què escollir. Em trobo pres per aquesta alternativa. d'una banda, el meu desig és morir ja per estar amb Crist, cosa incomparablement millor. Però d'altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida corporal. Ara, vosaltres, us demano solament això, que porteu una vida digna de l'Evangeli de Crist.
Pau és a la presó i no sap què li espera. Davant això, ell només té clara una cosa, la seva unió amb Crist, i també que tant la vida com la mort corporals estan associades a Crist. Qui vol començar? Mossèn Joaquim?
Sí, certament va sortir d'aquesta presó, Pau. Sí, encara va fer tota una tasca apostòlica.
Sí,
no?
Important.
Li va ser concedit això, que era el que menys preferia, de viure pensant en els altres corporalment, que no pas allò que hagués elegit, que és morir per estar amb Crist. Però és que Pau sempre estava amb Crist. És que ho repeteix tantes vegades, estar amb Crist. Es veu aquí un home apassionat per Crist. I això de viure per Crist no és una cosa només per Pau, sinó també per tots nosaltres, jo crec, no? És la clau. Abans també comentàvem, no? Crist i els germans, és que és una mateixa cosa per Pau. És la mateixa vida o és el mateix morir? Morir per Crist o morir pels germans? Penso que és un text que és com emblemàtic també d'ell, de Pau.
És que lo difícil és viure, no morir. I fins i tot mundanament, jo sempre dic que és més fàcil morir-se que estar vivint. Doncs Jesús, i Pau aquí ho tenia claríssim, de dir, esclar, si jo em moro, ja ho tinc tot. He viscut amb Crist, soc de Crist, ho tinc tot. En canvi, jo he de, si em quedo, he de seguir lluitant, i això és el que ens hauria d'esperonar més a tots, aquest lluitar cada dia per convertir-nos més a Crist i arribar a la plenitud el dia que, doncs, ell vulgui que ja hàgim acabat aquest tarannà. Crec que és molt, molt important i molt maco això de Pau, allò que dèiem, que Pau té trossos molt macos, sí, i trossos que potser a vegades el criticaria.
Ens costa més.
Aquí jo hi estaria força d'acord.
Mossèn Sàrries, què hi diu?
A mi em crida molt l'atenció que l'alternativa és viure per sempre amb Jesucrist a través de la seva mort, tenir la glorificació, o bé, continuar en vida per fer-vos un bé a vosaltres. Per gust...
Per ell, no.
Per mi, morir fora l'ideal. M'estic ja a la vida eterna amb la presència amb Crist, vull dir, ara, esclar, diu, quan penso molt bé que us puc fer, llavors em queda, mentre els dubtes de si he de continuar vivint, i potser sí, no, que al final haurem de continuar vivint per poder fer bé vosaltres, i com dius, has dit tu, Joaquim, va sortir de la presó i va continuar.
Que sí.
Però la lectura acaba dient que demana als filipencs una sola cosa, que porteu una vida digna de l'Evangeli de Crist.
Exacte.
A veure, centrem-nos-hi, si sembla.
Això és molt concret, perquè aquí és el que ens demana, justament.
Clar, exactament.
No?
A veure,
és el que ell prefereix.
Sí. Què vol dir l'apòstol quan diu una vida digna de l'Evangeli?
Puc fer un aclariment de la paraula, del verb politeuomai. Politeuomai. Ciutat. Ciutat.
Sí.
Llavors,
sí,
era un verb que s'utilitzava per dir ser un bon ciutadà. El politeuomai era el verb que diu ser un bon ciutadà, el politeuomai.
Sí.
Aquell que es comporta, que compleix les normes que hi ha establertes en aquella ciutat. Doncs quan Pau ho aplica als filipencs com a cristians, on s'han de portar una vida digna, han de ser uns politeuomais de l'Evangeli de Jesucrist.
Uns
ciutadans de l'Evangeli de Jesucrist.
Vostè, senyora Cabanes, vol continuar amb...
Sí, no, és que jo hi estic molt d'acord. Em costa en aquesta lectura trobar-hi controvèrsia, perquè crec que verdaderament la veig clara, no? O sigui, el que diu Pau és clar, i el que acaba concloent més clar encara, perquè diu l'únic que heu de fer és viure com Crist i ser dignes de la seva paraula. Per tant, no crec que m'hi pugui...
O sigui, però tan fàcil, eh?
No, fàcil...
Això és un altre tema, és un altre tema.
Jo dic el que diu Pau, una altra cosa.
Ara jo trobo un criteri molt, molt just, o sigui, molt... Per nosaltres, això de... Justament, de l'Evangeli de Crist. Perquè avui dia també, nosaltres ambient cristians, ens poden atreure altres criteris que són, no són l'Evangeli, que són bons. Però l'Evangeli de Crist està escrit, ja ho sabem. El perdó, l'estimació, els petits... són uns criteris objectius als quals tota la vida ens hem de referir, retornar, com dèiem abans a la primera lectura, retornar aquests camins que són els evangèlics i que ens demanen una conversió constant.
Sí, sí, vull constant. Dir...
Però que és, deia també Pau, sé que Crist serà glorificat en el meu cos, diu al principi, tant si moro com si no. És curiós, aquest, també si em quedo, Crist serà glorificat en el meu cos. O què vol dir això? Vol dir que ell porta una vida digna de l'Evangeli. Humana, perquè el cos no és amb la meva ànima, diu. Diu, en el meu cos, a la meva humanitat, en la meva donació concreta. Aquí serà Crist glorificat.
Bueno, és un Crist vivent, clar. Una imatge vivent de Jesucrist.
Per tant, també ens hem d'emmirallar en l'experiència de Pau, no?
També.
Sí. Pau en algun moment ho diu, eh? Una miqueta sense sí. massa diguem...
Massa modèstia.
Sí, exactament.
Sense massa modèstia.
Fixeu-vos en el meu testimoni. Sí. Feu com faig jo. Bueno, escolta'm, bueno, vale.
És la seva manera de ser humil.
Sí,
sí.
És que Pau, jo penso que era ben bé el nostre mirall, o sigui, és el qui va reflectir l'anunci, l'Evangeli en persona, vull dir, era una persona que no havia vist Jesús, era una persona convertida, com tots hem de ser, i que, per tant, va saber viure aquesta experiència que per nosaltres és vital, que hauríem de copiar, ser com Pau, possiblement, com moltes vegades diem, hi ha trossos que no ens agrada, hi ha trossos que sí, doncs nosaltres seríem una mica, hauríem de ser una mica això, controvertits, però que sempre tornéssim al mateix origen.
És l'Evangeli, l'Evangeli de Crist.
Evidentment.
Ho hauria reflexionat molt, això, amb Sant Pau, eh?
Possiblement.
Ho hauria pensat molt, eh?
Home, devia ser un home molt
pensat, molt... això, sí. També ho he pensat, això. I a mesura que ho anava vivint, amb aquell grup de col·laboradors que tenia, això ho havien de tenir molt pensat, molt estudiat i molt viscut. I molt viscut.
És clar, perquè vull dir, ell ho devia viure, un home pagà o un home lluny i en canvi, doncs, convertit així.
No, un bon jueu, un bon fariseu.
Un complidor.
Un bon fariseu.
I ell fa una autèntica conversió, sí, sí. A la gràcia, a saber fariseu, que tot ve de Déu.
Exacte.
Per mi, el que ens ensenya Pau, també, és a fer vida o fer cos, o el que és l'Evangeli, que és la doctrina, que no és una cosa merament intel·lectual, mm-hmm. mental. No?
Passem a escoltar ja l'Evangeli? Sí, doncs de Sant Mateu i del capítol 20.
En aquell temps, Jesús digué als deixebles aquesta paràbola.
Amb el regne del cel passa com amb un propietari que sortí de bon matí a llogar treballadors per a la seva vinya. Va fer tractes per un jornal i els envià a la seva tasca. Sortí altra vegada a mig matí, en trobar d'altres a la plaça sense feina i els digué: aneu també vosaltres a la meva vinya, us pagaré el que sigui just. I ells hi van anar. Pels vols de migdia i a mitja tarda, tornà a sortir i va fer el mateix. Una hora abans de pondre's el sol, encara en trobà d'altres i els digué: què feu aquí tot el dia desvegats? Ells li contesten: és que ningú no ens ha llogat. Els diu: aneu també vosaltres a la meva vinya. Al capvespre, l'amo de la vinya digué a l'encarregat: crida els treballadors i paga'ls el jornal. Comença pels que han vingut més tard i acaba pels primers. Vingueren, per tant, els que hi feia una hora que treballaven i cobraren el jornal sencer. Quan tocava els primers, es pensaren que cobrarien més, però van cobrar el mateix jornal. En veure això, rondinaven i deien al propietari: aquests darrers han treballat només una hora i els pagues igual que nosaltres, que hem hagut de suportar tot el pes de la jornada i la calor. Ell va respondre a un d'aquests: company, quin mal t'he fet? No havíem fet tractes per un jornal? Doncs pren el que et toca i vés-te'n. A aquest darrer jo li vull donar igual que a tu, que no puc fer el que vull a casa meva? Tens enveja perquè jo sóc generós? Així, els darrers passaran a primers i els primers a darrers.
Una paràbola que parteix, com sempre, d'una situació real. En aquest cas, els homes que a la plaça esperen ser contractats per a treballar i guanyar-se així el pa de cada dia, com tots han de fer, certament. Què ens volen transmetre aquests versets una mica polèmics o com més que inviten a una polèmica o
si més no,
una controvèrsia?
Clar, queda clar el que deia la primera lectura.
Què li sembla a vostè que queda clar?
Que els camins de Déu no són els nostres.
Bé, ho pot explicar una mica més?
Sí, perquè tots ens vindria la temptació de dir aquí Jesús sembla que estigui proposant una injustícia, que és que els que han arribat a última hora cobren com els primers. I diríem fins i tot, aquests que s'enfaden tenen tota la raó d'enfadar-se.
No, digui-ho, digui-ho. Bueno, ja ho ha dit.
Jo no vull portar la contrària a Jesús.
No, o bé, jo amb el micròfon tancat he afegit una altra cosa. L'endemà, aquell propietari que va a primera hora del matí a la plaça a llogar treballadors a la seva vinya, no hi troba ningú. Perquè hi aniran tots a la tarda. Si saben que anant a la tarda cobren el jornal clar sencer, quina falta els hi fa anar-hi un matí?
Bé, clar, doncs...
Això són les mires humanes.
Vostè no dona idees, eh?
Això són les mires humanes.
Són les mires humanes.
El que pensaríem. Sí, el que pensaríem de sentir.
Està molt ben trobada aquesta broma, sí, diguem-ne, que fa el Ramon. Perquè vol dir que aquests no han descobert que el sol fet d'anar a la vinya a treballar és un privilegi desitjable. I llavors tots l'endemà haurien de dir, ui, jo m'apunto a primera hora. Primer això, no? El privilegi que suposa treballar a la vinya, que l'està comparant al regne de Déu.
Evident, el que passa és que aquí ningú llegeix en aquest sentit, tothom ho llegeix a la pràctica, de dir, caramba, jo si vaig a treballar... Digo...
Però crec que cal anar molt a fons, eh? Perquè podríem fins i tot quedar-nos en coses superficials. I penso que aquí Jesús ens està dient que tota la recompensa que podríem esperar per haver treballat pel regne no és res comparat amb la recompensa que ell ens té preparat. I que seríem mesquins, fins i tot de comparar-nos amb germans, de dir, aquest té més sort que jo, que això arriba a ser mesquí, a no entrar ni de lluny al pensament de Déu, que diu, no us quedeu amb el jornal, però si la recompensa és molt més. Si aneu a la justícia, us quedareu amb niciès, amb no res, davant la recompensa que el Pare del Cel us té proposant, no? Penso que va molt a fons aquesta lectura.
No, evidentment, i a més és que el que vol dir és això, Jesús, no vol dir pas una altra cosa. El que passa és que no ho llegim amb aquests ulls. Aquí, jo crec que és una de les tasques que els mossens tenen el dia que toca aquesta lectura, d'insistir moltíssim que no es tracta de ser justos o no perquè clar, molt li paguen més o menys, sinó que verdaderament el que es tracta és de treballar al màxim per aquest regne, i en canvi doncs deixar de llegir-ho amb ulls humans, això que verdaderament, igual que aquesta quan acaba Jesús aquesta paràbola, que queda molt clar el que vol dir, i en canvi lo malament que el fem servir aquest primer pel darrer, no? Que un diu jo no, perquè no em diguin que vull ser el primer. No és això el que Jesús vol dir, clar. Jesús ho planteja d'una altra manera, no? Perquè tu t'ofereixis o perquè tu facis una cosa no vol dir que vulguis tenir cap protagonisme ni cap cosa. Que quantes vegades llegim aquestes coses ben al revés del que, de que tenen el missatge en si. No?
Per tant, vostè què ens convida a fer? O sigui, com hauríem de llegir aquesta lectura?
Jo crec que això ho hauríem de llegir amb el sentit de que verdaderament Jesús el que ens diu és que hem de treballar sense esperar cap recompensa, ni que ens donguin molt, que ens donaran igual, vivim 10 anys, en vivim 5. Ho podem llegir-ho amb totes les connotacions d'allò. Però que l'important és treballar i esperar que el que ens donguin serà el just. Hàgim treballat molt o hàgim treballat poc. Déu és lo suficientment magnànim.
I aquest just serà molt més
que el que hàgim...
que els altres es poguéssim esperar o que ens penséssim que ens podrien donar.
Evident. O que tenim dret, allò que pensem
exacte,
tenir dret.
Exacte, sí. és que és això, vull dir...
Diu, esclar, el mode d'actuar de l'amo de la paràbola, evidentment, no és... perquè és injust o no és injust, s'inspira en la generositat. Per això li diu, tu estàs ofès perquè jo sóc generós. Li diu amb aquell que es queixava. Llavors, clar, aquí una cosa. En realitat, el denari que cobren aquells últims no era un jornal. De manera molt més que un jornal. Perquè entenguessin que, en definitiva, treballar a la vinya del Senyor, en aquesta paràbola, en el regne de Déu, en la vida de l'Església, és un do de Déu.
Treballis el que hi treballis. Un hi treballarà més, l'altre hi treballarà menys, sí. Però la recompensa...
I és un do de Déu treballar en la vinya del Senyor. Mm-hmm. Això, i tindràs el màxim de recompensa que pots esperar, perquè Déu no és mesquí, Déu no va regatejar res, trobes el màxim de recompensa que puguis esperar. Per què? Perquè l'important és que Déu és generós i que Déu ens doni, és un do.
El problema el trobem quan això ho apliquem a la justícia i el que sí, jo he fet més i me donen menys, i totes aquestes coses que a vegades les paràboles, en comptes d'aplicar-les una mica, com que la vida espiritual tots la tenim una mica com deixada, l'apliquem a la pràctica i esclar, llavors ens quedem pobres, li traiem tot el contingut i deixem de valorar el que Jesús ens vol dir.
Davant del pensament de Jesús, la justícia queda amplement o llargament superada. No podem pensar...
Bueno, com deies tu abans, no? Aquí Jesús remarca la generositat de la recompensa de Déu. Tu deies abans, Teresa, que hem de treballar sense esperar cap recompensa. Sí, en el sentit de que de fer-ho doncs, per l'interès del regne. Però també hem d'esperar una recompensa. Jo crec que és bo de desitjar la recompensa, justament la que Déu té pensada, no la que nosaltres creiem mereixer per mèrits propis. Que aquí hi ha tota una vivència de la vida cristiana que de vegades pot ser deformada, no? Que és com reclamar a la pràctica a Déu que et pagui, que et recompensi, amb el cel o amb el que sigui, tot allò, el teu compliment.
Guanyar-te la vida eterna.
Guanyar-te la vida eterna, no?
Guanyar la vida eterna.
Exacte, com aquests que s'havien guanyat, havien guanyat més que els altres.
Havien guanyat, sí.
Perquè
sí,
havien
sí,
treballat sí, molt més. I Jesús ho fa també exagerant, no? Com són les paràboles en general, perquè no és un que ha treballat migdia, no, no, ha arribat a última hora, eh?
Una hora ha treballat, diu,
sí,
no?
Sí, sí, i no ha hagut de suportar el pes de la calor i tot això. O sigui que Jesús vol com anar a fons en aquest dia, és que de mereixer res. És molt més el que us dona el vostre Pare del Cel, per molt que pugueu mereixer. I aquest és un canvi fort, amb això que parlàvem abans de la conversió. Convertir-se aquests camins de Déu és un canvi fort, diari, eh?
Allò dels pensaments de la primera lectura de Déu, sí, sí, que estan tan lluny com és el cel de la terra.
És que no pensa.
No, és que és en una altra línia.
Jo, sincerament, en la comunitat cristiana, en els nostres ambients, es palpa de vegades com un excés d'enveja, fins i tot, no?, d'uns pels altres. Qui se n'alegra del bé d'un germà? De que un germà, doncs, és reconegut. Alegrar-se d'això, no? Demana un canvi fort, no?, en les nostres comunitats, sí, sí, cristianes, parroquials i entre
en
els preveres. Oi? Alegrar-se de l'altre, del bé de l'altre, no pas enveja res del que tingui, perquè no és... L'únic que envejava és la recompensa de Déu, que és la mateixa per tots, que és la màxima.
Sí, sí.
No? Sí, sí, és allò, és un... El que, en definitiva, voldria dir amb aquesta última frase, eh? Que per a Déu la llibertat i la gratuïtat de l'amor de Déu no estan limitats, no hi ha límits. Ens revela això, Jesucrist. Déu és absolutament gratuït, Déu estima absolutament a l'home, molt més del que nosaltres puguem reclamar. No ens el guanyem, el cel ens el regala 10 vegades més del que ens guanyem.
Si fos per nosaltres...
Esclar,
doncs els límits sí que han arribat per a nosaltres en el programa d'avui, perquè el temps s'ha exhaurit. Hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, les lectures de la missa d'aquest diumenge 25 de durant l'any. Gràcies per haver-nos acompanyat i també agraïm la presència dels nostres contertulians, mossèn Joaquim Cebrián, gràcies.
Gràcies.
Gràcies, Teresa Cabanes.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
Sí, a vosaltres. Demà, si Déu vol, amb un grup de pelegrins, marxem cap a Terra Santa. Estarem 10 dies.
Sí,
anirem recorregant els camins
molt bé,
de Jesús.
Doncs bon viatge i fins la tornada. I vostès, fins diumenge vinent. Adéu-siau.